A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Ens venim ganes de riure, és que ens sona molt a Lluís XIV aquesta sintonia. I a vegades anem molt enrere en el temps i a vegades no tant. El temps de la nostra història amb l'Ignasi Montaner de la Guard.
Bon dia, de l'Usguard.
Bon dia,
Usguard. A salut dels oients.
Aquí està. De la Guard es pot dir també, no?
Déu l'Usguard, suposo que és Déu Usguard, Déu l'Usguardi, l'Usguard, sí. Queda bé.
Gràcies.
O Déu el guard, però Déu el guard no sona tant.
Déu el guard, que és una frase, feta, eh?
Com que és una frase feta, acostumen a ser ja antigues. I abans deien l'U.
Abans deien l'U, sí. Sí. Que l'U sí que no es pot dir, eh?
A veure, és... a mi sempre m'ataquen.
Home, a veure, ataquem en el bon sentit.
Són els problemes de sempre. Vull dir, a veure, una cosa és la llengua, diguem-ne, oficial... la llengua que així tècnicament se'n diu estàndard, que és la que decideix l'Institut d'Estudis Catalans, que és l'Acadèmia de la Llengua del Català, i una altra és que tot el que no estigui aquí no es pugui dir, no és veritat. Vull dir, es pot dir tot el que sigui català, és a dir, castellanismes no, a no ser que hi hagi problemes perquè no hi ha paraula catalana per dir el mateix i que finalment o anglicismes, que també n'hi ha, vull dir futbol i tot això és anglès però s'ha acabat admetent, no? Aleshores, aquestes paraules sí, però castellanismes inútils no. Però tot el que no sigui això, dic castellanismes perquè és la llengua que més influència té, no?
Però t'ha sortit d'una forma això del castellanisme inútil?
No. Perquè hi ha castellanismes útils, ja ho he dit abans, i castellanismes inútils. Els castellanismes útils es pot discutir si es poden admetre o no, i normalment acaben admetent-se. En català hi ha un pilot de... en castellà igual, vull dir, no. En castellà, segons en Corbines, hi ha com entre 2.000 i 3.000 catalanismes introduïts. En català exactament.
Home, hi ha molts castellans que diuen el paleta, així directament,
exacte,
per exemple.
Exacte. I plegar.
I plegar, sí senyor. És veritat, això.
Perquè és que no hi ha paraula per dir exactament el mateix. No has de dir una frase, terminar de trabajar, i això és molt llarg. Pot plegar, pum, de cop, no? Aleshores passa això també en el català, hi ha paraules castellanes i paraules que ni ens pensarien que fossin castellanes. Per exemple, preguntar és un castellanisme, era, actualment ja ha estat més. Vull dir, els catalans medievals no preguntaven res, demanaven, ves i demana-li si demà vindrà.
I en canvi ara tenim entès el demanar d'una altra forma.
Sí, bueno, si diem això que acabo de dir ara, també ho entenem, no?
Sí.
Però la paraula preguntar va venir del castellà, o la paraula resar. La paraula resar és un castellanisme. I si busques, ara no ho sé, perquè clar, els diccionaris han canviat, però si busques el d'en Fabra, el diccionari d'en Fabra, trobaràs resar, entre parèntesis, castellà. Que no vol dir que fos una paraula castellana no admesa, sinó que venia del castellà.
D'acord.
Per tant, és això, no? Ara, per tant, totes les coses que no siguin castellanismes inútils, i torno a dir que dic castellanismes perquè italianismes, galicismes, això n'hi ha molt pocs, tot el que no siguin, i que siguin catalanes autèntiques, encara que siguin deformacions de la paraula correcta original, tot això es pot dir.
O sigui que si nosaltres aquí... Montaner, explica'ns el que passa.
A veure, no.
Ah, ja hem quedat que no.
A veure, ara m'has agafat. A veure, el l'U quan és article, sí. el meu pare, perquè hi ha una extensió gran de territori català que diuen l'u.
D'acord.
I encara que no estigui al diccionari i no estigui en la llengua admesa, sí, l'u és perfectament...
És a dir, algú diu lo muntaner.
Poden dir-ho, sí.
Com poden dir lo morando.
L'únic problema és que això ho haurien de dir, m'ho haurien de dir a Lleida i no a Sitges.
Perfecte.
A Sitges no queda gaire bé.
D'acord.
I un cas exactament igual és l'article salat. L'article salat no es pot escriure, no és admès que s'escrigui, però ja em diran a veure si algú s'atreveix a dir que l'article salat de Mallorca, l'S, S i S, doncs això és, no és català i no s'ha de dir. A veure si els mallorquins pobrets han de canviar de...
Perquè no és normatiu, d'acord.
Per tant, això demostra que no tot el que no és normatiu és incorrecte. No sé si m'he explicat gaire bé, però
home, has fet el que has pogut. Estàvem amb això del l'u, eh? El l'u, quan es pot dir el o allò?
El l'u, quan hi ha un pronom l'u, vam portar-lo a passejar.
Què podem dir? Per tant o per tant?
No, perquè aquest l'u... Per tant,
sí?
Ara m'has embolicat.
T'he embolicat. No t'embolicaré més.
Si és necessari, faré un profund estudi sobre el tema.
Ah, no, escolta'm, a nosaltres ho agraïm, perquè sempre què té el català? Anava a dir punyeta, per totes aquestes petites coses.
Punyetes,
sí, però vull dir que en té moltes de punyetes, el català.
Sí, bueno, totes les llengües.
Sí, però el català...
M'agradaria que haguessis d'aprendre anglès, vull dir...
Però no diuen que l'anglès no té tantes excepcions com el català, entre altres coses.
Però és excepció pura, l'anglès. Tu tens, per exemple, el so de la I, en anglès el pots escriure de 5 maneres diferents. I no hi ha cap norma per dir, és que en aquest cas s'escriu així. No, vull dir, depèn de com s'escrivia a l'edat mitjana i com ho pronunciava a l'edat mitjana, que la pronunciació de l'edat mitjana de l'anglès l'han seguit conservant escrita, encara que la pronunciació ha evolucionat.
Entesos.
I aleshores, com no siguis un expert en anglès de l'edat mitjana, no te n'entens.
Vaja, i això que dic que l'anglès és tan pràctic.
No, que va ser pràctic. Els pobres nens anglesos...
Home, pobres tampoc.
Sí, pobres. Pobres. Sofreixen tortures mentals horribles. els pobres nens anglesos, un exercici que els hi fan constantment a les escoles és dir les paraules lletra per lletra. És a dir, potatoes. A veure, nen, com es diu això?
Sí?
Clar, perquè és que l'única manera de que puguin escriure mitjanament en correcció
és que
tinguin la imatge al cap de la paraula. No hi ha més norma que la imatge mental que tens. Aleshores, els pobres nois, doncs mira, el temps que aquí dius patates, i si saps que el plural és envès, ja tot va patates,
sí,
vull dir, no tens problema. El so... correspon a la grafia, no?
Però en la majoria de casos, sí.
En anglès, no. I es passen la meitat de l'escola aprenent, dedicant-se a això, que això és una tortura mental, em sembla.
Vaja. Doncs, no, pataques és un altre lloc que les pataques.
Les pataques, veus? Es pot dir perfectament les
pataques. També es pot dir perfectament.
Home, i tant, és una paraula ben catalana. Pataques. Sí, i trumfes.
I trumfes, també.
Sí.
Vaja. Ai, senyor, mare de Déu. Arribarem, la qüestió de la història.
El diccionari del l'últim que ha sortit de l'Institut d'Estudis Catalans ha incorporat, i ara m'ho invento, però no m'estranyaria que fos això, al voltant del 15% de paraules noves, que són paraules d'aquestes que es diuen en un poble, en una comarca, i que antigament en el diccionari de Fabra no hi eren.
O sigui que si algun dia trobem farigola no ens haurà d'estranyar.
Sí,
o fenigola.
No m'estranyaria que fos, però per exemple, això ja hi és en el d'en Fabra, hi ha Bargalló i Margalló. Les dues hi són. Pues com això, com aquest exemple que ja va admetre el Fabra, en el diccionari últim n'hi ha una quantitat enorme. Fins i tot, al meu entendre, en alguns casos...
Excessives.
En alguns casos excessiu. Hi ha coses d'àmbits territorials molt limitats que no s'haurien d'haver inclòs, però també... I penses, bueno, així estaran contents els de...
Així tothom content.
Els de la selva, els del Baix Empordà.
Verdad, i així més vendes. Sí. 11 i 24 minuts abans de continuar, un petit incís, perquè de les tres persones que va assenyalar Xavier Gimeno, Ploma d'Or, en el seu discurs d'agraïment, doncs una pot explicar l'experiència, òbviament les altres dues no, l'Antoni Vigó malauradament no, també company d'escola amb l'Ignasi Maria Montaner durant tants anys, i Ramon Planes evidentment tampoc, però suposo que satisfacció per allò de veure com, no, no, com sí, l'alumne
em va fer certa il·lusió. Em va fer certa... que una persona t'elogi, no sempre te n'has de fiar, perquè de vegades ho fan per compromís o per quedar bé, però en aquest cas, que no tenia cap obligació de citar-me, que em cités em va fer certa gràcia i li vaig anar a dir, vull dir que sí, que molt agraït, i que a més que el felicitava pel premi, per la ploma d'or, perquè no sé si ho he dit algunes altres vegades, jo les plomes d'or que han anat donant al llarg de la història, la meitat em sembla que eren unes pífies. Ho dic perquè a mi em van donar la ploma d'or i puc dir que donar-me-la a mi era una pífia. Al meu entendre, perquè jo entenc que la ploma d'or s'ha de donar a escriptors de creació. I jo més aviat sóc, diguem-ne, o lingüista o historiador, i no faig res més que explicar coses de la manera més escueta possible, i en el meu escrit no hi ha cap mèrit literari. No sé, procuro, a més, dir-ho tan curtet com puc per no extendre'm excessivament, no? Aleshores, en el meu cas, jo no crec que és la ploma d'or, perquè si no, tothom que escrigui, encara que escrigui cartes al veí, també té dret a la ploma d'or, és escriptor, En canvi, en altres casos, no. Amb aquest no. Ara, per tocar-te la barbeta, en el teu tampoc.
Per quin diuen torna-la?
De manera que hi ha casos en què vaig trobar molt bé, però altres casos que no. Entre altres, el meu.
Ara, a partir del discurs també, en Xavier Gimeno va fer referència a un llibre,
sí, el tinc,
a un manual.
I el tinc, sí.
Signa.
Jo després li vaig dir, diu, aquell llibre semblava semiclandestí. Dic, no, si ho era de clandestí. Després jo el tinc, me l'he mirat i no era clandestí. Té dipòsit legal. El que passa que era, això era cap als anys... Deixa'm pensar una mica perquè...
Home, és fàcil de pensar això. Era finals dels 60.
Sí, 60, una cosa així. No finals, no, principis dels 60. El 60, diria que el vaig comprar quan ja estava a Terrassa, que devia ser l'any 61 o 62, una cosa així. Però era un llibre d'aquests que, encara que tenia dipòsit legal, corria d'una manera semiclandestina.
D'acord.
Vull dir que no.
Era un què? Un manual de llengua catalana?
Era una gramàtica.
Una gramàtica.
Primeta. Vull dir, però que clar, deia les coses bàsiques.
De color verd.
No, això és un altre edició. Això
un altre
és el Marbà, em sembla que és, el Marbà. No, aquest era blanc, posava un signe a la coberta, i els que mai no havien fet català a la nostra vida, perquè vosaltres ja heu fet català, però jo a l'escola res, no? Doncs ens va servir al començament, i pel que diu el Gimeno, perquè jo ja no me'n recordava, quan vaig venir aquí i vam començar a fer classes de català
per lliure,
duria...
Fer-lo servir,
o vaig dir amb els nois que el compressin, i ja està. Després va desaparèixer. No, evidentment, després han sortit gramàtiques molt millors, molt més pedagògiques. Aquesta era una gramàtica escueta, vull dir, les regles i prou, no? Però sí, va ser la meva primera gramàtica de català. I pel que sembla, pel Gimeno, també.
El valor dels llibres, a vegades, allò que s'hi posa una certa importància i a vegades no se n'hi posa tantes, però el llibre que he recordat després anys vist.
Al cap d'anys, un dia trobes una cosa sota un pilot de porqueria
i dius, mira.
I dius, escolta, quins records que em porta això.
Sí, i veritablement...
Les borrades, que si el dia demà de fer-ho, d'haver deixat de fer-ho servir, diguessin, guarda-ho que d'això, escolta, no val la pena. Doncs al cap d'anys val molt la pena.
Doncs l'escriptor i professor que recordava el manual, aquell petit manual de gramàtica que feia servir l'Ignasi Montaner en la seva època. Bé, on ens havíem quedat?
Estàvem parlant d'operacions urbanístiques.
Vaja.
I en aquest cas de l'operació...
No és literatura, això no.
de l'operació urbanística del senyor Josep Bonaventura Fals, que va fer el carrer de Sant Josep, el carrer de Sant Bonaventura i el carrer de Sant Gaudenci.
Ens ensenyava l'Ignasi abans de començar el trajecte de la Llera, del torrent, precisament, i com veritablement es va desviar molt per urbanitzar tota aquella zona. Sí, diguem-ne, es va convertir en un torrent recte, el que era una corba.
Carrer Espalter, que era recte, i abans era una corba que entrava bastant, quan dic bastant pot ser 20 o 25 metres
cap endins,
a dintre de les cases de la part de mar del carrer d'Espalter,
això mateix.
I quan es va rectificar va quedar tot un espai buit que amb el pas del temps es va, ja, això en parlem de l'altra operació urbanística quan toqui, es va convertir en que en deien cases barates de la part de baix, no? I la part de dalt hi van fer tota una sèrie, una filera de cases, xaletets, tots iguals, encara en queda un,
sí,
que també, però aquest ja era per gent de diners, no?
Ja es veu, almenys en l'aspecte, eh? Uh-huh. O sigui que el senyor Fals tenia tota aquella extensió de terreny,
la va fer els carrers, la va parcel·lar, se la va començar a vendre, i sembla que hauria de tenir èxit, perquè en el carrer Sant Gaudenci, en el carrer Sant Josep, hi ha, en el carrer Sant Ventura poder no, hi ha tota una sèrie de cases. Això de la parcel·lació va ser cap a l'any 1790, una cosa així, i hi ha cases del 1793, 1795, encara la llinda hi és. Una llinda que suposo que la restituiran és aquella que hi ha al carrer Sant Josep, a l'edifici davant del Museu Romàntic,
que ara s'està fent nou. És cert, a la porta
hi havia la data 1790, no sé, i com que la van numerar,
una porta feta amb daus de pedra,
jo interpreto que el van numerar per desmuntar-la i tornar-la a posar, perquè suposo que l'Ajuntament els deu obligar, no ho sé, i si no, per gust d'ells, no? Entre aquestes cases que es van construir quasi bé només començar la parcel·lació, hi ha el Museu Romàntic, que és de l'any 1693. Si vas allà i mires a dalt, costa una mica, perquè ara això és... I l'any 1693, que el va fer el mateix senyor Bonaventura Fals, i així, poc després de tenir-lo acabat, se'l va vendre al seu cosí, el Manuel Llopis i Fals, i del Manuel Llopis i Fals va anar baixant descendència fins a l'últim posseïdor, que és el em sembla que es deia Manuel Llopis de Casades, que era cònsol a Turquia, no sé on, i que en cas de morir sense descendència ho va regalar a la Generalitat, desapareguda, això era l'any 37 o 36, 36 hauria de ser, o 35, desapareguda la Generalitat, les seves propietats la va absorbir la Diputació de Barcelona, i per tant va passar a la Diputació de Barcelona, i la Diputació de Barcelona va decidir crear-hi el Museu Romàntic, que antigament es deia, encara hi ha paperets que corren, que deia Hogar Ochocentista.
Hi havia fins i tot un senyal al mateix carrer, i no sé si era una placa que posava precisament això, l'Hogar Ochocentista.
L'Hogar Ochocentista, que també és una mica rebuscat, no? Però vaja.
Molt de l'època.
Doncs això era el senyor Josep Bonaventura Fals. El senyor Josep Bonaventura Fals es va morir uns 15 anys després de l'operació immobiliària, l'any 1803, es va morir sense fills, i llavors la seva casa, la casa dels Fals de Mar, Can Fals, va passar a una tal Francesca Dalmau, i des de llavors ja no hi ha hagut més Fals a Can Fals.
Això mateix. I ha estat, diguem-ne, les hereves, les del Mau.
Les últimes del Mau, dues del Mau, que
això mateix,
que Can Fals el van donar a la Diputació a canvi d'una pensió vitalícia. Mentre visquessin, cobrarien cada mes de la Diputació, i quan ells morissin passaria a la Diputació.
Això mateix.
I actualment encara no ha passat del tot, perquè no sé, hi ha algun problema d'herència o d'alguna cosa així. Bueno, pues esto es la
vida, en aquest cas.
L'operació immobiliària del senyor Fals, dels carrers Sant Gaudenci, Sant Josep i Sant Bonaventura. Amb això ens anem amb una altra, la següent operació immobiliària. Això dèiem que era a finals del segle XVIII, 1790, números rodons, i hem de passar 50 anys fins a una altra operació immobiliària, que és l'ensanche. L'ensanche. No sé, actualment és el que ja no ho diu ningú. Ho has sentit, això, de l'ensanche?
No.
Ja,
no.
Segurament ja no ho diu ningú.
I suposo que perquè el de Barcelona, diguem-ne, ha acaparat protagonisme per davant de totes les altres, diguem-ne, models d'urbanisme que hagin pogut haver-hi. Eh?
Però va figurar molt de temps, ecos i d'això, segueixen dient l'ensanche. L'ensanche. I altres noms curiosos, que si ho tinc aquí apuntat, perquè jo, pels oients que no saben com funciono, tinc una xuleta aquí,
sí,
i vaig llegint la xuleta. I,
si,
i el que no hi ha la xuleta, no,
I no si existeix. I si volen que sigui més gràfic, amb lletra propera a les receptes de metge.
Ja.
Propera.
Sí.
No diríem que exacta, perquè és llegible, oi? Però vaja, vaja, si això fossin uns apunts per deixar, hi hauria més d'un problema. Dit això,
doncs l'ensanche, ara explico què és, perquè tant parlar-ne i no dir-ho, doncs és el rectangle limitat pels carrers d'Espanya, la Ribera, el Passeig de Mar, el carrer del primer de maig,
sí,
i el carrer d'en Tarrida, que al mig té un carrer travesser que el parteix pel mig, mm-hmm, el carrer de Santa Tecla.
Això mateix.
Això era l'ensanche.
D'acord.
Llavors, allò...
És dir, primer de maig, carrer Espanya...
Sí, deixa'm tornar a pensar.
Sí,
primer
és el que
de maig,
dic, eh?
Entre el carrer de maig i primer Espanya, per banda i banda, i per baix i per sota, la Ribera, va, i, el carrer Joan Tarrida.
D'acord. Tota aquella pastilla de terreny, això era l'ensanche.
Sí, sí. Doncs allà, on després va ser la fàbrica Tarrida, és a dir, a l'altre cantó del carrer d'Espanya, l'any 1847 s'havia fundat una empresa de teixits de capital de Sitges, que era la companyia Suborense, que era filats i teixits de cotó, que se'n va anar a l'aigua. Vull dir, aquí Sitges, això dels filats i teixits no funciona. Les sabates sí, no sé per què, vull dir. Els filats i teixits es van intentar una o dues vegades, eh? I aleshores, doncs, se'n van a l'aigua. Els socis van rascar-se les butxaques, van treure els diners que tenien sota una rajola, els van ajuntar i la van ressuscitar dient la Unió Suborense. La Unió Suborense. Que també se'n va anar a l'aigua.
Mm-hmm.
Hi va haver problemes, això va sortir al butlletí del grup d'estudis, va sortir un estudi molt ben fet, com tots els seus, d'en David Jou, sobre la fàbrica Tarrida, des dels seus orígens, que era aquesta companyia Suborense, fins a la fàbrica Tarrida, no? Bueno, també se'n va anar a l'aigua. I llavors es van presentar uns fabricants, uns teixidors, uns de fàbrica de teixits que hi havia a Barcelona, que eren els germans Batlló. Germans Batlló és una fàbrica que a Barcelona va començar al carrer del Carme, per allà d'això, que va tenir una importància molt gran, va tenir molts problemes, perquè va ser l'època que els obrers es manifestaven de manera sorollosa i violenta en contra de la introducció de màquines de filar, les salfactines.
Sí, un terme que comentava molt en Toni Vigo, que venia de la contracció del nom anglès.
Self-acting, treballant per si mateix.
Això mateix, i precisament agafant la fonètica de la paraula es va convertir en aquest...
En català es va traduir en self-actines.
Així tal com sona, que dona, sembla preparat farmacèutic.
Sí, sí, doncs... van tenir els problemes, aleshores van mirar d'escapar-se'n. Cal dir que, per demostrar la importància d'aquesta fàbrica, que no sé com dir-ho perquè ara ha canviat. L'antiga escola industrial, el carrer d'Urgell, que em sembla que actualment és la Universitat Politècnica.
Em sembla que sí, que pertany a la Diputació de Barcelona, em sembla.
Sí,
sí.
Bueno,
que és un edifici enorme.
És un edifici enorme. Allò era la fàbrica, era la segona o tercera fàbrica Batlló Barcelona, de manera que era una gent
poder.
Una fàbrica molt important, no? Bé, llavors els germans Batlló van comprar la fàbrica de la Unió Suborense i van instal·lar màquines de vapor, seguint la seva política, i com que en part, no exclusivament, però en part, els problemes que havien tingut les empreses anteriors, la companyia Sobrense i la Unió Sobrense, havia estat per causes obreres. Hi havia hagut vagues i protestes de gent de Sitges, els sitgetans, vull dir, eren reivindicatius en aquella època. Doncs van dir, saps què? S'ha acabat. Lloguem els mínims sitgetans que puguem.
D'acord. I que vingui tothom de fora.
I portem gent de Barcelona.
Vaja.
I llavors, clar, la gent de Barcelona havia de viure. No podien viure sota un pont, havien de tenir una casa. I aleshores es va crear el polígon de l'Ensanche. De manera que allò van ser una sèrie de cases que va fer un mestre d'obres d'aquella època que pràcticament actuava com a arquitecte municipal, que era en Jaume Sunyer, que després tornarà a sortir perquè va fer els carrers de, amb una altra operació immobiliària, va fer els carrers de l'illa de Cuba i el carrer de l'estació. Doncs aquest es va encarregar de fer aquelles cases que no sé si, em sembla que encara en queda alguna d'aquestes baixetes, la cantonada del carrer Santa Tecla i 2 de maig
i primer de maig.
I primer de maig. Doncs ho sento perquè
hi ha baixat el cel a la terra, eh?
Jo critico els que diuen 2 de maig, ho dic jo també.
Pues calce-se, perquè aquest dissabte es dona a conèixer el resultat d'un concurs per la denominació del carrer del Pecat i etcètera, etcètera. O sigui, però, que, vull dir, per
denominació en quin sentit?
Para su conocimiento. Ara obriria un parèntesi, però hauria de buscar un paper d'aquí. Després t'ho ensenyaré.
Per general, vull
dir... Per una denominació turística, de promoció del carrer.
Turística. Yeah? Que sortirà al carrer del Pecat. Això no hi ha res. M'explicaven d'uns d'aquests que van a l'Inserso, que van anar amb una excursió de l'Inserso, i, clar... com que ja són gent gran i se'ls ha de divertir i tal, doncs hi havia una d'aquestes guies turístiques que feia la gran comèdia. Bueno, ara aquí tenim gent de tot arreu, tenim gent d'un poble que hi ha aigua calenta, i els de Caldes aquí, els de Caldes, aquests són d'un poble que hi ha un castell molt bonic, i llavors sortien els això, i després hi ha uns altres que són d'un poble que hi ha un carrer que es diu Carrer del Pecat. I els Sitges empipats no van dir res, i els hi va haver de dir, escolta, que no sou de Sitges vosaltres. Això del carrer del Pecat fa molta gràcia als forasters, però als sitgetans no els hi fa cap gràcia.
Ara, per descomptat que ha estat una denominació popular, eh?
Sí.
Bé, popular,
diguem-ne. Té connotacions vicioses, però es veu que no... Em sembla que és que jo, com que vinc aquí cada mes, ja no sé què he dit i què no he dit. Em sembla que ja ho he dit alguna altra vegada. Segons Lutrillo, que sembla que és l'inventor Sitges, el Lutrillo fill,
El Lutrillo fill.
Sí, el gran també es va inventar Sitges, però el fill, si no, es va inventar en part. Doncs, segons ell, que diu que va ser el creador del
carrer, de la denominació,
tot bé de que un dia feien el ximple per allà al carrer del Pecat, cridant i cantant en un bar, i va venir la Guàrdia Civil Urbana, i escolti, a veure si callen d'una vegada. I el Lutrillo, que era molt xistós i graciós, va dir, què us creieu? Quin pecat hem fet per haver de callar ara nosaltres? I diu que d'aquí i és possible que ell ho n'hi repetit moltes vegades i quedés. Lutrillo també va ser l'inventor d'allò del Botanito, saps què és el Botanito?
Ah, sí. L'inventor del renom d'en José María García.
Exacte, d'aquell turista, el primer que li va dir Botanito és ell. I com que se les pintava sol per una cosa que deia, dir-la 2.000 vegades, al final li va quedar el Botanito, quan suposo que el pobre Botanito ja no portava...
Xandos vermells i carbasses i res.
Home, imagina't, després de la broma que li duien fer...
Bé, doncs torna, la denominació, jo només t'ho dic perquè tinguis en ment.
Torna això del carrer del Pecat. No s'ha perdut mai.
No, però vull dir que d'una forma més... Però d'una forma més oficialitzada, em refereixo.
Oye, escolta, no m'espantis, oficialitzada...
Després t'ensenyo el paper.
L'Ajuntament l'aprovarà per decreto?
No... no sé per què parlo jo també, si no tinc el paper davant i després em costa més buscar-lo i encetem una discussió.
No, però tu no saps així de manera...
No, jo prefereixo dir-ho tal com cal abans de
per no ofendre, oi?
Abans d'esverar-te el galliner i que l'Ignasi després
se m'atabali. No pot ser cap denominació oficial.
No, d'haver de ser a l'art directe, exactament. Sí. No ho trobaré, no ho trobaré, farem passar.
Has de fer com jo, que les coses que no sé, dic la pròxima vegada.
Llei de Murphy, l'últim full, veus? Resultat de la convocatòria del concurs per escollir logotip Carrer del Pecat, Calle del Pecado, convocat pels establiments
del carrer... També és bilingüe, perquè això de pecat no s'entén, és a dir pecado. Sí.
Convocat pels establiments del carrer Primer de Maig, Plaça de la Indústria i Marquès de Mont-roig.
Sí. I què?
Concurs publicat el passat mes d'octubre en diferents mitjans de comunicació per tal d'obtenir un logotip que representi la zona amb l'eslògan Carrer del Pecat, Calle Déu Pecado, i ja es té un guanyador, etc, etc.
Bueno, això no és exactament...
No, és oficial. No, oficial no.
El Carrer del Pecat ja no es discuteix. Volen fer un logotip.
Un logotip per la difusió.
Per la difusió.
Què? Hola. Més tranquil ara, eh?
Sí, més tranquil no, perquè no ho trobo una ximpleria, però és igual. Però sí, clar, vull dir, si ja la cosa està tan estesa que no es pot evitar,
això està clar.
Si no pots derrotar el teu enemic, uneix-t'hi.
Que extesa, jo diríem que és potser una de les denominacions sitgetanes més exteses arreu.
Sí, home, ja t'ho dic, per això però sembla és una... que allà hi ha una mala vida horrible, vull dir, i sembla que no. Bueno, no, tampoc no tant, vaja, no tant.
Com, ni més mala ni més bona que en altres llocs, segurament,
exacte. Com altres llocs.
Ens quedem a les portes d'aquesta urbanització del que és aquest ensanxe, que és gairebé, que era una colònia industrial, gairebé es podria dir, aquesta manera d'edificar.
El que passa que també van comprar també molts sitgetans. No, és a dir, no solament obrers. Uh-huh. És a dir, es va fer...
Molts sitgetans van comprar cases.
Sí,
també,
es va fer per allotjar els que vinguessin de fora. Però no crec que omplissin tot. Llavors, molts sitgetans també van trobar una possibilitat o de tenir casa que no la tenien, havien de viure a casa dels pares, o d'invertir.
O sigui, perquè el preu de les cases hem de suposar que facilitava a moltes persones poder tenir una vida.
Era extraradi, els suburbis, això era ja...
Mar de Déu. 3/4.
Ara més els hi amb els que tenen una casa allà.
3/4 de 12, en qualsevol cas, si tenen alguna cosa a dir, establiments del Primer de Maig per la Indústria i Marquès de Mont-roig, l'Ignasi Montaneus complourà en la història de la denominació de carrer Primer de Maig del 1838.
Sí.
És així, eh?
Sí, sí.
És clar, és tan fàcil dir 2 de maig. Allò de dir Primer de Maig...
Sí, no és més fàcil ni més, però com que ja durant 40 anys ho teníem ficat al coco, això del 2 de maig, se m'escapa. Que perdonin.
Sí?
Sí.
Perdonats. Ignasi, gràcies. Fins aquí un mes.
Adéu.